Benvinguts a Ràdio La Dioms. Avui és un dia molt especial i amb el nostre programa us desitgem una bona diada de Sant Jordi.
Us hem preparat poemes, contes i dites. Us explicarem sortides que hem fet al nostre entorn i continuarem presentant-vos el que hem après de la vegetació de l'Alt Camp.
Esperem que us agradi.
Poema Sant Jordi. Ja arriba la diada, amb llibres a cada parada.
I una rosa vermella per a la princesa estimada.
Dita de Sant Jordi. Sant Jordi ja ha arribat.
Surt de cuca del forat.
La sardana. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. És la mòbil magnífica en ella que en pausa i en mida valenta oscil·lant.
Ja es decanta a l'esquerra i vacila. Ja volta altra, volta a la dreta, dubtant. I se'n torna i retorna intranquil·la, com mal orientada l'agulla de man.
Fixa's un punt i es detura com ella. Del contrapunt arrencant-se novella. De nou va voltant. La sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan. Joan Maragall.
Avui us llegirem un nou conte de l'Anna Murià i Romaní. Escolteu amb molta atenció. La Núria al bosc dels mil miralls. La fada amiga de la Núria li va dir: quan compleixis 10 anys, t'ensenyaré el bosc dels mil miralls. La Núria va saltar d'alegria. No li faltava pas molt per arribar als 10 anys. Aviat en faria 9. Aquella era la fada després de la pluja. La Núria se la trobava quan havia plogut. Era lleugera, com un núvol, i tenia els colors de l'arquiris. La fada i la Núria parlaven de com és bonica la pluja, de com són boniques les flors. La Núria estimava totes les coses boniques. Bo i mirant i estimant les coses boniques del món, va passar el temps i la Núria va complir 10 anys. Aleshores, va venir la fada i se la va endur agafada de la mà. Tocar la mà de la fada era com tocar una fulla de rosa. «Mira!», va dir la fada. Havien entrat al bosc. Totes les fulles eren mirallets que reflexaven reflexos i feien la rateta amb la llum del sol. La Núria veia la seva cara reflexada mil vegades als mirallets. Era tan bonic, la Núria se'n recordaria tota la vida. Mai més no oblidaria el bosc dels mil miralls.
De quin color és un petó, Rocío Bonilla?
Em dic Mònica, però tothom em diu Minimoni. Quan vaig en bicicleta, sóc més ràpida que el vent. M'agraden les orenetes, els pastissets de crema de maduixa i escoltar els contes que m'explica la mare. A casa sóc l'encarregada de les plantes del balcó, perquè m'agrada regar-les i dir-los coses boniques perquè creixin més de pressa. Però de totes les coses que el que més del món és pintar. Amb els meus colors pinto milions de coses. Sé pintar marietes vermelles, cels blaus i plàtans grocs. Fins i tot he pintat coets, pingüins i goril·les. Però no he pintat mai cap petó. De quin color deu ser un petó?
El podia pintar vermell, com la salsa dels espaguetis. Definitivament no. Diuen que el vermell és el color de quan estàs en pipot.
Verd, m'agrada el color dels cocodrils i a més són tan simpàtics. però no m'agrada gens la verdura, i la verdura és verda. Ni el bròquil, ni les bledes, ni els pèsols. Bé, potser les carxofes una miqueta?
Groc, m'encanta el color dels girassols i de les bones idees. Perquè les bones idees són grogues, oi? No m'agraden les abelles.
I si el pinto marró, els petons són llaminers, com la xocolata, i màgic com el bosc a la tardor. Però les caques són marrons i no m'agraden.
Blanc com la neu, brillant com la lluna i les estrelles, però els petons són càlids i la neu està freda.
I petons de colors roses, deliciosos com els meus pastissers preferits. De cap manera, és que no puc suportar les fades ni les princeses.
M'han dit que el blau és el color de la tristesa, de debò. No deu ser pas per tant. A mi m'agrada nedar i el mar és blau.
No m'agrada el negre de la foscor, ni del dels monstres, ni el gris del fum, però m'encanten els elefants, els rinocerons i els hipopòtams i les ovelles negres. Són divertits, com alguns petons.
La Minimoni està fet un món embolic. Mare, tu saps de quin color és un petó? La mare se tansa i li fa un superpetó. Mua!
I la Minimoni diu, ara ho entenc. I tu, de quin color creus que és un petó?
Les bambolines del teatre principal, els alumnes de quart, les tortugues i els dragons vam tenir la sort de visitar el teatre principal de la nostra ciutat. Vam entrar al teatre per la porta del moll de càrrega, on ens esperava la Sara, la guia que ens va acompanyar durant tota la visita. Aquell dia estrenaven una obra al teatre i els actors i les actrius estaven molt nerviosos. Nosaltres, amb molt de silenci, vam anar passant pels diferents espais. L'escenari, el sotaescenari, els camerinos, també vam observar el pati de butaques i la cabina del so i llum. Al final, com per art d'encantament, ens vam trobar una altra vegada dalt de l'escenari, on a correcuita ens vam haver de posar alguns compliments per convertir-nos en autèntics actors de l'obra. Des d'aquí volem donar les gràcies al grup del teatre principal. Vam aprofitar aquesta sortida per conèixer el monument als Xiquets de Valls, la Biblioteca Popular i l'escultura a Lluís Bonifaç. Va ser un matí molt emocionant.
El Teatre Principal de Valls. El Teatre Principal de Valls és el segon teatre més antic de Catalunya que ha conservat la seva estructura arquitectònica. Va ser construït entre el 1845 i el 1851 per l'arquitecte Ignasi Jordà i decorat pel pintor i escenògraf Josep Planella. L'any 1882 l'arquitecte Lluís Homs en va cloure la façana. L'interior original del teatre era dels tipus anomenat a la italiana, format per l'escenari fossat per a l'orquestra, pati de butaques i pisos de planta de secció circular. La façana no reflecteix aquesta diversificació d'espais, sinó que els unifica i s'articula simètricament respecte d'un eix central, formant tres cossos verticals de tres pisos.
La Biblioteca Popular de Valls. La Biblioteca Popular de Valls va ser la primera inaugurada per la Mancomunitat de Catalunya l'any 1918. Està situada al capdamunt del Passeig dels Caputxins. Aquest edifici, obra de l'arquitecte Lluís Planas, respon plenament a la ideologia noucentista que defineix les biblioteques com a temples de cultura. La simplicitat i severitat de les línies d'aquest edifici aconsegueixen donar la sensació de solemnitat i grandiositat proposada pel noucentisme arquitectònic.
Inspecció de primavera del torrent de la Chamora. El passat dilluns 12 i dimarts 13 d'abril, els alumnes de 5è van anar al torrent de la Chamora aprenent les dades del projecte Rius,
Primerament, quan van arribar al seu tros de tram, com que era l'hora d'esmorzar, van pujar al parc de la Xamora a agafar energia.
Amb les piles recarregades, van tornar al torrent per observar la temperatura de l'aigua, els microinvertebrats, els nivells del pH, nitrats i l'oxigen.
Les petjades dels mamífers que hi fan vida, la vegetació predominant i la transparència de l'aigua. També van calcular-ne la velocitat mesurant la profunditat i l'amplada de les ribes.
A mesura que recopilaven, les dades les anaven anotant a la fitxa de camp.
A la tornada, van recollir les deixalles que s'anaven trobant.
Es van sentir feliços de poder col·laborar en la conservació del seu entorn.
Fantàstic monestir. Els alumnes de 6è de l'Escola La Dioms van visitar el monestir de Poblet. El dimarts 6 d'abril de 2021, l'alumnat de 6è de l'Escola La Dioms va anar al monestir de Poblet per conèixer millor l'edat mitjana. Van sortir de l'escola a les 9 del matí amb l'autocar. En arribar a Poblet van esmorzar a l'interior del recinte, emmurallat del monestir. Per fer les activitats es van dividir en 3 grups per mantenir les mesures de prevenció Covid. Cada grup estava conduït per un mestre del camp d'aprenentatge del Sister. Al llarg del dia van fer diferents activitats pel monestir, en català i en anglès. La primera consistia en tapar-se els ulls i, confiant en el company o companya del davant, caminar des de la porta reial fins al claustre, escoltant el silenci. Seguidament, amb l'ajuda d'un plànol i una brúixola, van recórrer les diferents estances del monestir. En arribar a la cuina, entre tots, van construir un arc de creueria imitant els constructors medievals i van continuar la visita passant per la biblioteca, el refetó, la sala capitular, el claustre, la font, el locutori, l'església, el dormitori... Al migdia van fer una pausa per dinar i jugar una estona. A la tarda, abans de tornar a l'escola, van muntar una maqueta del monestir i van representar la piràmide de la societat medieval. Llops i guineus de la Ladioms us recomanen anar-hi. Segur que us agradarà.
Potser 16 anys de places i mercats. El dilluns 19 d'abril, els alumnes de 5è, Lleons i Lleopards, van anar a fer un recorregut per les places i mercats de Valls, acompanyats del Xema. Guia d'aquesta activitat, van visitar, primer, l'actual placeta de l'església, on cap al segle XII va començar l'activitat del mercat a Valls. Activitat que va esdevenir-se molt important gràcies a la situació geogràfica de la població. Aixoplugats, sota els arcs de Can Magraner, el monitor va mostrar unes hortalisses de joguina, les quals calia diferenciar. Unes, les que es venien en aquell temps, com la col o la pastanaga, i les altres que encara no es coneixien, com el tomàquet o el moresc. Seguidament, van caminar cap a la plaça del Blat i allí van haver d'identificar alguns dels cereals que es conreaven en aquell temps.
A continuació, caminant pel carrer de la carnisseria, van trobar la plaça de les Garrofes, on el Xema va explicar el tipus de productes que es venien. En un costat la carn i en l'altre els cereals. Tot seguit van fer una activitat que consistia a mesurar a ull el pes de 100 grams d'un dels cereals que ja havien identificat. Caminant en direcció a la plaça de l'oli, van descobrir que era una cruïlla, l'espai de creuament entre dos carrers perpendiculars. Allí els va costar detectar els antics dibuixos d'un carro, representació que indicava la direcció per on calia circular. Van acabar aquesta ruta tan interessant a la placeta dels Alls, on van acomiadar-se. És una visita guiada interessant, divertida i motivadora, on es poden aprendre força coses de la història de Valls, així com permet gaudir d'un passeig per les places i carrer del casc antic de la ciutat.
Seguint les normes de sanitat, l'activitat s'ha fet en dos torns. Mentre un grup seguia les interessants explicacions del Xema, l'altre, situat a la plaça del Pati, aprofita per esmorzar i dibuixar la font noucentista de 1921, amb l'escultura d'una dona, obra d'Esteve Monegal.
Els dragons i les tortugues continuen presentant-vos la vegetació del camp.
la vegetació del Pla de Santa Maria, l'Eura. El seu nom científic és Hedera helix. En castellà es diu hiedra comú. L'Eura és una planta trepadora de fulla perenne. Les fulles són d'un llustrós verd fosc amb un diàmetre que mesura entre 5 i 10 centímetres. El fruit és una baia negra de la mida d'un pèsol i és verinosa. Floreix a finals d'estiu i el seu fruit de febrer-abril.
Vegetació de Mont-ral, el pi, el seu nom científic és Pinus pinaster. En castellà es diu pino. Els pins són arbres de fulla perenne, generalment de tronc dret i elevat. Tenen les fulles en forma d'agulla i hi ha diverses espècies de pins amb pinyons.
Vegetació de Montferri, l'argelaga. El seu nom científic és Calicotoma espinosa. En castellà es diu aulaga. L'argelaga és un arbust petit de fins a un metre d'altura, caracteritzat per les seves espines. Floreix als mesos de març fins al juny. Les flors grogues solitàries o en petits grups. El seu fruit té forma de llegum i pot arribar als 3 centímetres de longitud.
Vegetació de nulles, l'esparaguera. El seu nom científic és Asparagus acutifolius. En castellà es diu espàrrego triguero. L'esparaguera es pot trobar espontàniament en camins i en terrenys secs i assolellats. D'aquesta planta se menja l'espàrrec, que és el brot jove i tendre de les noves plantes.
Feliç Sant Jordi!